Dimecres 4 de setembre de 2024, us informa Albert Soler Bonamussa.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Avui estarem tot el dia mirant el cel. Aquest matí ha plogut a Sant Cugat, poc, però de manera bastant constant, i a la tarda s'espera un nou patac d'aigua cap a les 5 de la tarda. Però no sembla, que hagi de ser gran cosa. Tot i així, amb coses del temps, ja se sap, s'ha d'anar amb precaució i, per tant, estigueu al cas dels avisos i aneu mirant el cel i un paraigües a sobre per si de cas. I si passen, si la pluja és una miqueta més gran del que s'espera i hi haguessin incidents, n'estarem molt pendents a Ràdio Sant Cugat i a Cugat Mèdia i podreu seguir tota la informació a través de la nostra web, les xarxes socials i també dels butlletins de la ràdio. Per aquest motiu, ahir ja a la tarda, l'Ajuntament de Sant Cugat va activar de forma preventiva la fase d'alerta del Pla de Protecció Civil Municipal pel risc de pluges. La mesura va en la mateixa línia que la Generalitat, que també va activar l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el famós Inuncat. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que els ruixats acabin avui mateix, avui dimecres. Cada vegada hi ha més santcugatencs que trien anar a peu per sobre d'altres mitjans de transport, com el cotxe, el patinet o la bicicleta, per als desplaçaments interns dins de la ciutat. En concret, el 60% escull caminar per desplaçar-se dins el municipi, molt per sobre del segon mètode de transport, el cotxe, que es queda en el 24,8%. És una de les dades més destacades de l'últim Diveròmetre, una enquesta feta per la Diputació de Barcelona que registra un augment considerable entre la població que prefereix caminar com a mètode de desplaçament respecte a l'últim informe fet entre els anys 2020 i 2022. Les persones que opten per anar a peu ha pujat gairebé 9 punts percentuals respecte a fa 2 anys. En canvi, l'ús del cotxe s'ha reduït del 30 al 24%. Si ho separem per gènere, les dones caminen més que els homes. El 63% de les dones va a peu habitualment, mentre que el percentatge d'homes que caminen és del 57%. En aquest sentit, els homes opten més pel cotxe, un 27%, contra el 22% de les dones. Per edats, entre els joves de 18 a 24, destaca l'ús de la bicicleta com a mètode de desplaçament. L'11% ho prefereix, tot i que, en totes les franges, l'anar a peu és el mitjà de transport més escollit. També ha baixat, això sí, el transport públic com a mètode de desplaçament per la ciutat, del 8 al 6,4%. En aquest sentit, la meitat dels enquestats assegura que deixarien aparcat el cotxe o la moto si millorés la xarxa de transport públic. El 17%, això sí, reconeix que res no faria que deixés el vehicle motoritzat perquè el necessiten pel lloc on viuen o pel lloc on treballen.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Amb l'inici de curs a tocar, En Comú Podem portarà al ple de setembre una moció per reclamar l'obertura de les 30 places d'escola bressol que es van tancar el passat mes de maig entre la Gargot i la Mimosa. Concretament, es van eliminar 10 places de la Llar d'Infants Municipal Gargot i 20 de la Mimosa, a petició de la Generalitat, que va instar a l'Ajuntament a fer reformes al pis superior de la primera i a anul·lar l'accés de la sala de psicomotricitat de la segona. En aquest sentit, des de la formació dels comuns, critiquen la falta d'informació sobre les obres executades i reclamen que s'emeti un informe per part de la regidora d'Educació sobre l'estat d'aquestes obres. Així mateix, la regidora d'En Comú Podem, Aina Balada, convida a l'Ajuntament a avançar-se amb la gratuïtat del I1, és a dir, de l'escola bressol per a nens d'un any. Escoltem Aina Balada.
Les places de les escoles bressols no són només gratuïtes a I2, com s'estableix des de la Generalitat de Catalunya, sinó que creiem que l'Ajuntament ha de fer més un pas endavant més i avançar-se al que creiem que serà inevitable que la Generalitat tard o d'hora aprovi, que és que I1 també sigui gratuïta.
Posant de manifest que enguany 180 famílies han quedat fora de les escoles bressol, segons dades dels comuns, des del partit també demanen l'elaboració d'un nou mapa per cobrir totes les necessitats. I un home de 82 anys va ser atropellat ahir al migdia per un vehicle a l'avinguda de Rius i Taulet. El vianant va ser traslladat a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa en estat menys greu, segons ha informat a Cugat Mèdia el sistema d'emergències mèdiques. L'accident va provocar un col·lapse de trànsit al centre de Sant Cugat, ja que l'avinguda Rius i Taulet va estar tallada durant una hora entre la una i les dues del migdia. Enric Marco, el santcugatenc que es va inventar que va ser deportat al camp d'extermini nazi de Flossenburg, torna a ser notícia per l'estrena de la pel·lícula de la seva història al Festival de Venècia. Quan el 2005 l'historiador Benito Bermejo va destapar la mentida d'Enric Marco, les primeres declaracions les va fer a Ràdio Sant Cugat. Marco era un santcugatenc molt conegut i havia vingut a Ràdio Sant Cugat diverses vegades per explicar la que després es va descobrir com una faula, les seves vivències dins el camp d'extermini que amanía amb anècdotes emotives. Quan es va destapar la mentida, el 2005, amb 84 anys, va atendre la trucada de la ràdio i va intentar justificar-se. Escoltem què deia aquell fa 19 anys, l'any 2005.
Hi ha una cosa deformada, que és el fer-me passar per un expedient d'un camp de concentració, però vaig ser un resistent i va ser exactament una persona que va patir el mateix que va poder passar un repariment encara que no estigués en un camp de concentració, amb els mateixos agressors i amb les mateixes condicions o pitjors. Per tant, això és el que ha quedat clar. Això, en principi, és una cosa que ha quedat clar, que no es tracta de que no sigui veritat. Jo mateix ho declaro, que no hi he estat en un camp de concentració.
Marco també va explicar que havia deixat l'entitat a Michael Mauthausen perquè que havia presidit com a exdeportat a un camp de concentració.
De moment sento que tinc dret a ser membre per la raó que també vaig patir el que vaig patir encara que no fos en aquest moment. I naturalment que de totes maneres ja me'n guardaria ben bé prou que pel respecte que em mereixen sobretot els meus companys més grans, els que queden, doncs me'n guardaria ben bé prou que se sentissin ofesos per la meva presència. No? Però que indiscutiblement també estic decidit a continuar aquesta tasca de reconeixement de la història.
Quatre anys més tard, d'aquest 2005, per tant el 2009, es va estrenar un documental sobre els fets que van commocionar el país, X-Wing Enric Marco. Després d'aquest documental, el 2014, Javier Cercas va escriure un llibre sobre la vida d'Enric Marco, que es deia L'impostor, i ara els directors bascos Aitor Arregui i Jon Garaño han convertit aquest llibre en una pel·lícula, amb Eduard Fernández en el paper d'Enric Marco. El film està competint a la secció Horizonte de la 81a edició del Festival de Cinema de Venècia, que s'està celebrant aquests dies, i el 8 de novembre s'estrenarà a totes les sales de cinema del país. I Sant Cugat serà l'epicentre teatral de Catalunya amb la presentació de la temporada a la 23a gala Catalunya aixeca el taló, el 9 de setembre, dilluns que ve. La d'enguany serà la primera vegada que aquest acte d'obertura es faci fora de Barcelona. La gala començarà a les 9 del vespre, amb l'inici, el fotocall, a les 8 del vespre. La mestra de cerimònia serà l'actriu Carme Conesa, al costat de Mercè Martínez, Artur Busquets i Aina Quiñones. Enguany, la gala homenatjarà les arrels del teatre i l'expertesa dels seus professionals, amb un espectacle dirigit per Paco Mir. També hi haurà música en directe, amb original soundtrack, orquestra i actuacions d'artistes de totes les arts escèniques. L'alcalde Josep Maria Vallès i la regidora de Cultura, Núria Escamilla, assistiran a aquesta 23a gala, que s'emetrà en diferit pel 3CAT a partir de les 10 de la nit. La reconeguda marca de conserves de peix, Espinaler, obre a Sant Cugat el seu primer local, més enllà, el seu primer restaurant, més enllà del que té a Vilassar, d'on és originària l'empresa centenària. L'establiment, situat a la plaça d'Octavià, ofereix a partir d'aquest dimarts, o sigui des d'ahir, producte Espinaler, però també altres tapes, a través d'una col·laboració amb Belbo, gestors del restaurant Fàbola, ubicat al mateix lloc i que va tancar fa uns mesos. De fet, el mateix grup Belbo és l'encarregat de dirigir aquest nou local, amb un concepte, això sí, molt diferent a l'anterior. El xef executiu del grup, Juanjo Rodríguez, ha explicat a Cugat Mèdia que la idea és oferir una proposta informal amb producte de molta qualitat, en què el 80% serà espinaler i la resta altres tapes artesanals.
En principi és de vermuts, però volem que el local sigui molt atemporal, que puguis vindre, el local obrirà des de les, pràcticament des de les 11 del migdia fins a les 11 de la nit, i que puguis vindre pues, a fer el vermut, a menjar unes tapes. El 80 o 90% del producte és espinaler, amb tota la supervisió d'espinaler, en tot el saber fer d'espinaler, i una miqueta de la nostra part de Belbo, que posem unes tapes també amb la qualitat que va lligada a espinaler.
El xef executiu també avança que aquest és el primer de molts locals que volen obrir arreu de l'estat de la mà d'Espinaler. I la cultura popular de Sant Cugat té un nou epicentre a la ciutat amb l'obertura de la botiga Enxarxada, al carrer Cellers, número 10. En aquesta s'hi troben actualment productes de 5 entitats, la coordinadora d'entremesos, els gausacs, els caparrots, la coral La Lira i l'escola de música tradicional. Tot i que la voluntat és que s'hi vagin afegint més associacions, també esportives o agrupacions de famílies d'alumnes. L'objectiu i la idea de l'obertura és que els aficionats a la cultura puguin obtenir els productes de l'entitat en un espai concret, ja que fins ara era complicat fer-ho fora dels actes concrets de cadascuna. La impulsora del projecte, Cristina Jiménez, exposa els motius per obrir la botiga.
Amb la mancança que havíem trobat a Sant Cugat de poder trobar un lloc on trobéssim productes de Sant Cugat i on les persones de les entitats, de les associacions, a fas d'escola, bueno, qualsevol que s'hi volia afegir, no? Un punt de cèntric on venia a buscar el seu material, doncs va sorgir una miqueta la idea d'oferir aquest espai físic perquè la gent el tingui com a referència, no?
Jiménez té una llarga trajectòria en la cultura popular i en el merchandatge, ja que n'és l'encarregada dels castellers de Sant Cugat des de fa 15 anys i també ha col·laborat amb altres entitats. I abans d'acabar, alguns breus d'economia. L'agost fa créixer l'atur a Sant Cugat. Els mesos de vacances acostumen a anar acompanyats d'un augment de persones aturades, i així s'ha plasmat aquest any. L'agost s'ha tancat amb un augment de 68 persones registrades a les llistes de l'atur a Sant Cugat, per marcar un total de 2.530 santcugatencs sense feina, segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat. De totes maneres, la xifra és lleugerament inferior al mateix mes de l'any passat, amb 18 persones aturades menys. El Consell d'Administració de la multinacional santcugatenca Fluidra ha formalitzat la dimissió de Bruce Walker Brooks com a conseller delegat de la societat amb efectes des d'aquest diumenge 1 de setembre. Brooks continuarà a la companyia com a conseller no executiu. L'encarregat de substituir-lo com a CEO, tal com va anunciar la companyia al maig, és Jaime Ramírez, que liderarà la pròxima fase d'expansió de l'empresa especialitzada en equips i solucions del sector de les piscines i el wellness. I el BBVA ha rebut llum verda de l'Autoritat de Regulació Prudencial, el supervisor del Regne Unit, per adquirir TSB, la filial del Banc Sabadell al País Britànic. Aquesta autorització és un dels passos necessaris que l'entitat basca necessita per completar l'oferta pública d'adquisició d'accions, és a dir, la OPA, sobre el banc d'origen vallesà amb seu a Sant Cugat, segons ha detallat aquest dimarts en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En el pròxim mes també està previst que es pronunciï sobre l'operació el Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya. El BBVA va llançar el passat 9 de maig una OPA hostil sobre el 100% de les accions del banc presidit per Josep Oliu, que una cosa inèdita en els últims 40 anys a la banca espanyola. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 4 de setembre de 2024. La informació torna a Ràdio Sant Cugat, a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bona tarda. Comença l'informatiu migdia d'aquest dimecres 4 de setembre de 2024. Us informa Albert Soler Bonamussa.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Avui estarem tot el dia mirant el cel. Aquest matí ha plogut a Sant Cugat, poc, però de manera bastant constant, i a la tarda s'espera un nou patac d'aigua cap a les 5 de la tarda. Però sembla no sembla, perdó, que hagi de ser gran cosa. Tot i així, amb coses del temps, ja se sap, s'ha d'anar amb precaució i, per tant, estigueu al cas dels avisos i aneu mirant el cel i un paraigües a sobre per si de cas. I si passen, si la pluja és una miqueta més gran del que s'espera i hi haguessin incidents, n'estarem molt pendents a Ràdio Sant Cugat i a Cugat Mèdia i podreu seguir tota la informació a través de la nostra web, les xarxes socials i també dels butlletins de la ràdio. Per aquest motiu, ahir ja a la tarda, l'Ajuntament de Sant Cugat va activar de forma preventiva la fase d'alerta del Pla de Protecció Civil Municipal pel risc de pluges. La mesura va en la mateixa línia que la Generalitat, que també va activar l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el famós Inuncat. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que els ruixats acabin avui mateix, avui dimecres. Cada vegada hi ha més santcugatencs que trien anar a peu per sobre d'altres mitjans de transport, com el cotxe, el patinet o la bicicleta, per als desplaçaments interns dins de la ciutat. En concret, el 60% escull caminar per desplaçar-se dins el municipi, molt per sobre del segon mètode de transport, el cotxe, que es queda en el 24,8%. És una de les dades més destacades de l'últim Diveròmetre, una enquesta feta per la Diputació de Barcelona que registra un augment considerable entre la població que prefereix caminar com a mètode de desplaçament respecte a l'últim informe fet entre els anys 2020 i 2022. Les persones que opten per anar a peu ha pujat gairebé 9 punts percentuals respecte a fa dos anys. En canvi, l'ús del cotxe s'ha reduït del 30 al 24%. Si ho separem per gènere, les dones caminen més que els homes. El 63% de les dones va a peu habitualment, mentre que el percentatge d'homes que caminen és del 57%. En aquest sentit, els homes opten més pel cotxe, un 27%, contra el 22% de les dones. Per edats, entre els joves de 18 a 24, destaca l'ús de la bicicleta com a mètode de desplaçament. L'11% ho prefereix, tot i que, en totes les franges, l'anar a peu és el mitjà de transport més escollit. També ha baixat, això sí, el transport públic com a mètode de desplaçament per la ciutat, del 8 al 6,4%. En aquest sentit, la meitat dels enquestats assegura que deixarien aparcat el cotxe o la moto si millorés la xarxa de transport públic. El 17%, això sí, reconeix que res no faria que deixés el vehicle motoritzat perquè el necessiten pel lloc on viuen o pel lloc on treballen.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Amb l'inici de curs a tocar, En Comú Podem portarà al ple de setembre una moció per reclamar l'obertura de les 30 places d'escola bressol que es van tancar el passat mes de maig entre la Gargot i la Mimosa. Concretament, es van eliminar 10 places de la Llar d'Infants Municipal Gargot i 20 de la Mimosa, a petició de la Generalitat, que va instar a l'Ajuntament a fer reformes al pis superior de la primera i a anul·lar l'accés de la sala de psicomotricitat de la segona. En aquest sentit, des de la formació dels comuns, critiquen la falta d'informació sobre les obres executades i reclamen que s'emeti un informe per part de la regidora d'Educació sobre l'estat d'aquestes obres. Així mateix, la regidora d'En Comú Podem, Aina Balada, convida a l'Ajuntament a avançar-se amb la gratuïtat del I1, és a dir, de l'escola bressol per a nens d'un any. Escoltem Aina Balada.
Les places de les escoles bressols no són només gratuïtes a I2, com s'estableix des de la Generalitat de Catalunya, sinó que creiem que l'Ajuntament ha de fer més un pas endavant més i avançar-se al que creiem que serà inevitable que la Generalitat tard o d'hora aprovi, que és que I1 també sigui gratuïta.
Posant de manifest que enguany 180 famílies han quedat fora de les escoles bressol, segons dades dels comuns, des del partit també demanen l'elaboració d'un nou mapa per cobrir totes les necessitats. I un home de 82 anys va ser atropellat ahir al migdia per un vehicle a l'avinguda de Rius i Taulet. El vianant va ser traslladat a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa en estat menys greu, segons ha informat a Cugat Mèdia el sistema d'emergències mèdiques. L'accident va provocar un col·lapse de trànsit al centre de Sant Cugat, ja que l'avinguda Rius i Taulet va estar tallada durant una hora entre la una i les dues del migdia. Enric Marco, el santcugatenc que es va inventar que va ser deportat al camp d'extermini nazi de Flossenburg, torna a ser notícia per l'estrena de la pel·lícula de la seva història al Festival de Venècia. Quan el 2005 l'historiador Benito Bermejo va destapar la mentida d'Enric Marco, les primeres declaracions les va fer a Ràdio Sant Cugat. Marco era un santcugatenc molt conegut i havia vingut a Ràdio Sant Cugat diverses vegades per explicar la que després es va descobrir com una faula, les seves vivències dins el camp d'extermini que amania amb anècdotes emotives. Quan es va destapar la mentida, el 2005, amb 84 anys, va atendre la trucada de la ràdio i va intentar justificar-se. Escoltem què deia aquell fa 19 anys, l'any 2005.
Hi ha una cosa deformada, que és fer-me passar per un expedient d'un camp de concentració, però vaig ser un resistent i va ser exactament una persona que va patir el mateix que va poder passar un repariment, encara que no estigués en un camp de concentració, amb els mateixos agressors i amb les mateixes condicions o pitjors. Per tant, això és el que ha quedat clar. Això, en principi, és una cosa que ha quedat clar, que no es tracta de que no sigui veritat. Jo mateix ho declaro, que no hi he estat en un camp de concentració.
Marco també va explicar que havia deixat l'entitat a Michael Mauthausen perquè que havia presidit com a exdeportat a un camp de concentració.
De moment sento que tinc dret a ser membre per la raó que també vaig patir el que vaig patir, encara que no fos en aquest moment. I naturalment que de totes maneres ja me'n guardaria ben bé prou, que pel respecte que em mereixen sobretot els meus companys més grans, els que queden, doncs me'n guardaria ben bé prou de que se sentissin ofesos per la meva presència, no? Però que indiscutiblement també estic decidit a continuar aquesta tasca de reconeixement de la història.
Quatre anys més tard, d'aquest 2005, per tant el 2009, es va estrenar un documental sobre els fets que van commocionar el país, Xving Enric Marco. Després d'aquest documental, el 2014, Javier Cercas va escriure un llibre sobre les vides d'Enric Marco, que es deia L'impostor. I ara, els directors bascos Aitor Arregui i Jon Garaño han convertit aquest llibre en una pel·lícula, amb Eduard Fernández en el paper d'Enric Marco. El film està competint a la secció Horizonte de la 81a edició del Festival de Cinema de Venècia, que s'està celebrant aquests dies, i el 8 de novembre s'estrenarà a totes les sales de cinema del país. I Sant Cugat serà l'epicentre teatral de Catalunya amb la presentació de la temporada a la 23a gala Catalunya aixeca el taló, el 9 de setembre, dilluns que ve. La d'enguany serà la primera vegada que aquest acte d'obertura es faci fora de Barcelona. La gala començarà a les 9 del vespre, amb l'inici, el fotocall, a les 8 del vespre. La mestra de cerimònia serà l'actriu Carme Conesa, al costat de Mercè Martínez, Artur Busquets i Aina Quiñones. Enguany, la gala homenatjarà les arrels del teatre i l'expertesa dels seus professionals, amb un espectacle dirigit per Paco Mir. També hi haurà música en directe, amb original soundtrack, orquestra i actuacions d'artistes de totes les arts escèniques. L'alcalde Josep Maria Vallès i la regidora de Cultura, Núria Escamilla, assistiran a aquesta 23a gala, que s'emetrà en diferit pel 3CAT a partir de les 10 de la nit. La reconeguda marca de conserves de peix, Espinaler, obre a Sant Cugat el seu primer local, més enllà, el seu primer restaurant, més enllà del que té a Vilassar, d'on és originària l'empresa centenària. L'establiment, situat a la plaça d'Octavià, ofereix a partir d'aquest dimarts, o sigui des d'ahir, producte Espinaler, però també altres tapes, a través d'una col·laboració amb Belbo, gestors del restaurant Fàbola, ubicat al mateix lloc i que va tancar fa uns mesos. De fet, el mateix grup Belbo és l'encarregat de dirigir aquest nou local, amb un concepte, això sí, molt diferent a l'anterior. El xef executiu del grup, Juanjo Rodríguez, ha explicat a Cugat Media que la idea és oferir una proposta informal amb producte de molta qualitat, en què el 80% serà espinaler i la resta altres tapes artesanals.
En principi és de vermuts, però volem que el local sigui molt atemporal, que puguis vindre, el local obrirà pràcticament des de les 11 del migdia fins a les 11 de la nit, i que puguis vindre pues, a fer el vermut, a menjar unes tapes. El 80 o 90% del producte és espinaler, amb tota la supervisió d'espinaler, en tot el saber hacer d'espinaler, i una miqueta de la nostra part de Belbo, que posem unes tapes també amb la qualitat que va lligada a espinaler.
El xef executiu també avança que aquest és el primer de molts locals que volen obrir arreu de l'estat de la mà d'Espinaler. I la cultura popular de Sant Cugat té un nou epicentre a la ciutat amb l'obertura de la botiga Enxarxada, al carrer Cellers, número 10. En aquesta s'hi troben actualment productes de 5 entitats, la coordinadora d'entremesos, els gausacs, els caparrots, la coral La Lira i l'escola de música tradicional, tot i que la voluntat és que s'hi vagin afegint més associacions, també esportives o agrupacions de famílies d'alumnes. L'objectiu i la idea de l'obertura és que els aficionats a la cultura puguin obtenir els productes de l'entitat en un espai concret, ja que fins ara era complicat fer-ho fora dels actes concrets de cadascuna. La impulsora del projecte, Cristina Jiménez, exposa els motius per obrir la botiga.
Amb la mancança que havíem trobat a Sant Cugat de poder trobar un lloc on trobéssim productes de Sant Cugat i on les persones de les entitats, de les associacions, a fas d'escola, bueno, qualsevol que s'hi volia afegir, no? Un punt de cèntric on venia a buscar el seu material, doncs va sorgir una miqueta la idea d'oferir aquest espai físic perquè la gent el tingui com a referència.
Jiménez té una llarga trajectòria en la cultura popular i en el merchandatge, ja que n'és l'encarregada dels castellers de Sant Cugat des de fa 15 anys i també ha col·laborat amb altres entitats. I abans d'acabar, alguns breus d'economia. L'agost fa créixer l'atur a Sant Cugat. Els mesos de vacances acostumen a anar acompanyats d'un augment de persones aturades, i així s'ha plasmat aquest any. L'agost s'ha tancat amb un augment de 68 persones registrades a les llistes de l'atur a Sant Cugat, per marcar un total de 2.530 santcugatencs sense feina, segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat. De totes maneres, la xifra és lleugerament inferior al mateix mes de l'any passat, amb 18 persones aturades menys. El Consell d'Administració de la multinacional santcugatenca Fluidra ha formalitzat la dimissió de Bruce Walker Brooks com a conseller delegat de la societat amb efectes des d'aquest diumenge 1 de setembre. Brooks continuarà a la companyia com a conseller no executiu. L'encarregat de substituir-lo com a CEO, tal com va anunciar la companyia al maig, és Jaime Ramírez, que liderarà la pròxima fase d'expansió de l'empresa especialitzada en equips i solucions del sector de les piscines i el wellness. I el BBVA ha rebut llum verda de l'Autoritat de Regulació Prudencial, el supervisor del Regne Unit, per adquirir TSB, la filial del Banc Sabadell al País Britànic. Aquesta autorització és un dels passos necessaris que l'entitat basca necessita per completar l'oferta pública d'adquisició d'accions, és a dir, la OPA, sobre el banc d'origen vallesà amb seu a Sant Cugat, segons ha detallat aquest dimarts en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En el pròxim mes també està previst que es pronunciï sobre l'operació el Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya. El BBVA va llançar el passat 9 de maig una OPA hostil sobre el 100% de les accions del banc presidit per Josep Oliu, que una cosa inèdita en els últims 40 anys a la banca espanyola. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 4 de setembre de 2024. La informació torna a Ràdio Sant Cugat, a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
One. quarts de tres.